Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Felipe Sanchón és el millor fitatge possible per les 6 jornades finals de Lliga. Superada la lesió, sí, arrossegava una lesió des de feia setmanes i probablement pel fet de forçar a anar més, passada la pàgina d'aquest capítol, el de Sant Boi ja s'entrena amb normalitat i ha de ser un plus pel que queda de Lliga al centre d'esports. La temporada passada ja va tirar del carro en moments decisius i ara que l'equip necessita una empenta extra de tothom per treure el cap de la cua de la classificació, tenir a disposició un jugador determinant com ell és realment or. Possiblement no per jugar els 90 minuts encara, potser tampoc per sortir d'inici demà passat, però sí per recuperar sensacions, per tornar a tenir minuts, per tornar a posar al servei de l'equip el seu desequilibri en els compassos decisius, en els últims trams del partit. A les portes d'un transcendental enfrontament com aquest entre dos equips que arriben en dinàmiques semblants, per molt que el Lleida sigui cinquè i el Sabadell estigui al descens, comptar amb algú com l'atacant de Sant Boi és un punt més que pot desequilibrar la balança. No ens enganyem, una nova derrota pràcticament aboca el Sabadell al descens si no es produeix després un miracle, però una victòria probablement també el treu de la part baixa de la classificació, amb la qual cosa tot el que siguin bones notícies en la prèvia, benvingudes siguin.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so, ja m'avançava, anava a repassar el sumari, ara sí, Toni, quan vulguis.
Què es comenta la recepció?
Amb el cap ja centrat, la citada demà passat a la Nova Creu Alta i, per tant, avui la prèvia del Sabadell Lleida Esportiu, dos equips tocats cara a cara a la Nova Creu Alta, ens ocuparà els primers minuts. Però tindrem més teca, dia de prèvies avui. Els, per exemple, Sabadell Nord Sant Cugat, Llano Can Ruro Molotronxoni, Bellvitge Mercantil, Natació Sabadell Etxeide o Art Gràcia Sant Esteve Palau Tordera seran més partits que tindrem avui en el menú del dia.
I fora de l'hotel?
El València té peu i mig a les semifinals de l'Europa League i l'equip de Marcelino va guanyar per 1-3 al Villarreal a l'estadi de la Ceràmica amb dos gols al temps afegit. A la resta d'eliminatòries de quarts, Benfica 4, Eintracht de Frankfurt 2, Slavia Praga 0, Chelsea 1 i Arsenal 2, Napoli 0. Leo Messi estarà disponible pel Huesca Barcelona de demà a 4:45. L'argentí es va sotmetre ahir a proves que van descartar qualsevol tipus de lesió després del cop a la cara rebut al camp del United entre setmana als quarts de final de la Champions. Això sí, podria fer rotacions Valverde de cara al compromís a l'Alcoraz. Al marge d'aquest duel, demà també jugarà primera l'Espanyol a la Vés a la 1, l'Atlético Celta a 7:15 i el derbi Sevilla-Betis a 9:15.
I a les xarxes socials.
Una proposta que va sorgir en privat en el seu dia a la redacció i que ahir, per sorpresa, la vam trobar també a Twitter amb una piulada del Sergi Retxes. I no és un altre que anar caminant de la Nova Creu Alta a la Mola si l'equip se salva. Fins i tot el Sergi Garcés s'ha compromès a fer-ho. Així que ja ho sabeu, si hi ha miracle, tots a caminar, queda dit i enregistrat. Així que, si voleu, aneu traient-li la pols a la roba d'esport per d'aquí a 6 setmanetes.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant tot un subcampió olímpic de la ciutat, l'exwaterpolista sabadellenc plata Barcelona 92, Josep Picó.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Gairebé 4 minuts i mig per sobre de les dues. Entrem en matèria. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, Adri.
Anava a dir-te si t'has tret ja el xandall, l'has preparat ja de cara a la motxilla per d'aquí a 6 setmanes, però en el teu cas, un esportista nat com ets tu, la deu tenir a punt, no?
Me'l posaré aquí per entrar a l'estudi algun dia, el xandall, perquè, ja. Mare meva, quines temperatures. No, jo...
Ja estàs plorant.
Ahir no ho vaig dir al programa.
He de dir que la responsabilitat de l'aire condicionat avui no és meva, sinó de Núria García.
Tal per
la responsabilitat. Compartida.
Adriana Arroyo, Núria García vindria a ser el mateix, però en versió femenina. Escolta'm, no ho vaig dir ahir a l'Hotel Suís, però em comprometo també com vosaltres
bueno,
a pujar la Mola.
Toni.
El Toni què?
Diu que està més en forma, per tant,
també
el nostre tècnic
de so
també. Però només
sí, és
si...
Si és a l'evidentment.
Ah,
i si hi ha dinar o sopar.
Home, no, evidentment.
Recompensa
això,
dalt.
O sigui, anar a la mola ja inclou això. Home. O sigui, és una... No, crec que he pujat només un cop o dos sense parar allà a esmorzar, dinar o sopar. He fet tot. Ens estem desviant del
bastant,
tema.
Bastant.
Però vaja, compto ja que serem com a mínim 6-7 i segur que a la casa repleguem algú més si es dona el cas d'aquesta permanència. A veure, Antoni Hidalgo, és divendres prèvia de partit de l'estrena a casa del de Canovelles després del debut amb derrota a Badalona. I com dèiem, en començar, Felipe Sanchón ja ha estat entrenant al mateix nivell que la resta aquesta setmana. Per tant, podria ser el de demà passat, el dia de la reaparició. No sembla que apunti a titular, encara que tot pot passar, sembla més que evident que si es compleixen una miqueta els timings que podríem tenir en ment, doncs entraria ja a la convocatòria, però per tenir uns minutets, però en tot cas això qui ho ha de decidir és un Antonio Hidalgo, que de moment massa pistes tampoc és que hagi donat. No,
Pau? De fet, que ningú s'esperi ara aquestes alçades de pel·lícula, que Felipe Sanchón doncs pugui sortir de titular i jugar 90 minuts contra el Lleida Esportiu, perquè evidentment estaríem parlant de futbol ficció d'un jugador de la seva edat.
Més i mig mínim fora.
Correcte.
O sigui...
Ha estat aturat, diria ara tirant de memòria, que no es juga des de la jornada 25. Per tant, estaríem parlant ja d'això, de pràcticament 7-8 jornades sense activitat al camp per Felipe Sanchón. Per tant, evidentment, doncs, no descobrim res si a aquestes alçades diem que no està per jugar un partit sencer. Però, dintre d'aquesta poca cosa que ha dit també, evidentment, Antonio Hidalgo, que no ha volgut donar moltes pistes de cara al partit d'aquest diumenge contra el Lleida Esportiu, doncs sí que ha donat a intuir, no?, que Felipe Sanchón ha fet alguns entrenaments aquesta setmana amb la resta del grup i que, per tant, doncs, esperaran a veure l'entrenament de demà per decidir si entra o no a la convocatòria. Però vaja, com deies tu abans, Adri, és pràcticament un fet, ho podem donar per fet, que Felipe Sanchón entrarà a la llista de convocats, i si no passa res estrany, si tot va bé en les pròximes hores, doncs podria també tenir uns minuts en el partit d'aquest diumenge contra els de la Terra Ferma.
En principio Felipe viene entrando con algo más de normalidad con el grupo, independientemente o que juegue o no, Felipe es una figura importante dentro del vestuario y tenerla cerca para todos nosotros es muy importante, ¿no? Veremos a ver mañana, es el último entrenamiento, a ver cómo evoluciona y a partir de ahí decidir, ¿no?
Doncs pendent de l'evolució, ens deia aquí a Ràdio Sabadell Felipe Sanchón fa tot just un parell de setmanes, tant de bo que no hi hagi cap contratemps d'última hora i que podem gaudir uns minutets de Felipe Sanchón, i si no, que sigui perquè cal posar sobre el camp algun altre defensa per mantenir un marcador a favor.
Després ho escoltarem a les estadístiques, però ja avanço una dada curiosa i no parla massa a favor del Centre d'Esport Sabadell precisament, però fa una volta sencera de l'últim gol de Felipe Sanchón.
Sí, clar, al final és el que diem, quan et passes 2 mesos i escaig sense jugar, doncs difícil mantenir els grans registres de la temporada passada, fins i tot ha fallat un penal aquesta temporada, va materialitzar un altre, és veritat, un dels pocs, diria que l'únic, no?, de fet, de memòria tirant, perquè
sí,
Néstor Querol va fallar i va aprofitar el rebuig, però és l'únic que ha aconseguit marcar. Dit això, dèiem en començar que no ens hem d'enganyar, que al final del partit, quan diem no, és que queden no sé quantes finals, etc. Clar, és que el partit d'aquesta setmana amb el Sabadell ja a la cua traient l'untinyent de la classificació és un caixa o faixa gairebé d'extrems, perquè en cas de guanyar és veritat que hi ha moltes possibilitats de treure el cap de la part baixa, encara que hi ha duels directes, i per tant és imprescindible guanyar per com a mínim estar aquí a la pomada, que dirien, i a partir d'aquí veurem, jo crec que guanyant pots treure el cap de la part baixa. Ara, el problema és com no guanyis, perquè aquí després en parlarem, però hi ha qui suma ja directament, hi ha duels directes com per exemple la cita al Collao entre el Collano i el Castellón.
Partides,
No sé si ho dius irònicament o no.
No, dic de veritat que...
Dos històrics amb l'aigua al salt del front ja directament.
I un ambient que es pot viure al Collao maco. Vull dir, si qui pogués estar allà al Collao aquest cap de setmana per seguir un Alcoyano Castellón, suposo que també hi haurà desplaçament.
Ha baixat de la redacció per dir Pere Gallifa que si cal ell fa de Xerpa, però que va de la Nova Creu Alta fins a
també,
la Mola també. O sigui que un més a la llista.
Boníssim.
Anem sumant a gent. Però el que diem, clar, aquí el problema és quan entres amb la hipòtesi de i si perds, perquè perquè aquí sí que es complica moltíssim i la cosa ja seria de fer una promesa, si l'hem de fer ja no a la mola, sinó fer una cosa així ja una mica més, no sé, de més dificultat, perquè si perds, qui més qui menys, el Collano o Castellón es distanciaran, si no els dos. Teruel també, no vull veure en aquest escenari, sincerament, a les 7 de la tarda de diumenge.
No, de fet el partit d'aquest diumenge és l'últim de la temporada, podríem dir, contra un rival que està a casa, que està fora de qualsevol radar del centre d'esport Sabadell a nivell de classificació. Després, recordem que els dos últims partits que té el centre d'esport són Castellón i Egea, que allò pot ser una autèntica batalla campal en funció de com arribem aquelles jornades, però si molt no canvia la cosa, doncs en jugarem tot i més contra aquests dos rivals. Per tant, ja comencem a entrar en aquell escenari, Adri, de s'ha de guanyar de qualsevol forma possible, jugant bé, jugant malament, ficant la pilota amb el cap, amb el cul, amb qualsevol part del cos, si és amb les mans també i l'àrbitre no ho veu, doncs també ens serveix, però vaja. Se li ha preguntat també a Antonio Hidalgo per aquesta circumstància, pel fet de guanyar a qualsevol preu possible, fent servir aquella frase de por lo civil o por lo criminal, però ha ficat una mica de seny Antonio Hidalgo i m'agrada també el discurs del de Canovelles en aquest sentit, de sí, s'ha de guanyar, però evidentment tampoc podem perdre el cap.
És una frase que tiene lectures, a mí me encanta. Los aragonés, pero para ganar partidos hay que competir, hay que correr, pero el Lleida también va a hacer lo mismo. Me refiero que solo con eso no nos va a valer. Tenemos que estar concentrados, leer bien el partido, coger buenas posiciones para jugar, leer en momentos que vamos a tener que sufrir, porque ellos tienen buenos futbolistas, pues son diferentes componentes, pero evidentemente lo que tú dices, al final nosotros tenemos esa necesidad y se tiene que plasmar, ¿no?
Doncs necessitat, el Sabadell afronta el partit d'aquesta setmana, ni t'explico amb el Lleida, tot i que, clar, evidentment ja ens agradaria a nosaltres ser cinquens ara mateix i estar pensant en la part alta, però poca broma també amb la dinàmica del Lleida, més i mig sense guanyar, tot un autèntic enrenou que després intentarem posar en clar les coses, malauradament no amb l'entrenador, ja us explicarem després la penúltima, que diria aquell, sobre el Lleida esportiu i la gent que el gestiona. Però vaja, el que dèiem, un equip que està a 4 punts de la cinquena posició, de la quarta posició, perdó, del play-off, quan feia dos dies, com aquell qui diu, estava lluitant per la primera plaça, pel lideratge de la Lliga.
Que de fet es van posar líders en el partit contra el Centre d'Esport Sabadell, a la primera volta, després d'aquell 3-2.
Partit injust, també el recordo, i és d'aquells que fan mal per com va anar la cosa, però vaja. En tot cas, dos equips que després de moltes setmanes repetint el contrari, que si arriben amb bona inèrcia, que si dinàmiques oposades, aquí sí que les ratxes són semblants, encara que siguin objectius diferents.
Sí, ho dèiem en el programa d'ahir. De fet, el Centre d'Esport Sabadell són 11 sense guanyar, a Lleida en són 6. Del que em crida més l'atenció d'aquesta ratxa de Lleida també és la sequera golejadora de l'equip de Joan Carles Oliva. Un gol en els últims 6 partits, per ser el gol de Juanto Ortuño, que esperem que es quedi en blanc aquest diumenge a la nova creuada.
Se t'escapa el riure, per què?
Sí, perquè m'estic imaginant la rebuda del públic de l'estadi cada cop que toqui una pilota. Estarà interessant i no vull posar aquí també més benzina al foc, però evidentment la gent se'n recorda del partit de la primera volta i aquella celebració, no?, després del doblet que va fer en cosa de minuts Juanto Ortuño. Evidentment, hi ha un canvi de tendència, hi ha un canvi en el guió dels últims partits, el rival del Sabadell també ve en mala ratxa, però evidentment ha dit Antonio Hidalgo que amb el que tenim aquí doncs ja en tenim prou.
Nosotros tenemos suficiente con lo que tenemos nosotros, evidentemente son situaciones que ellos están viviendo. En el mundo del fútbol ya sabemos cómo funciona el tema de resultados, los nervios que hay, pero nosotros centrarnos en nosotros, en nuestra situación y enfocar toda nuestra energía en nosotros, ¿no?
Doncs queda claríssim, ens importa ben poc com arribi el rival, al final és un caixa o faixa i per tant el discurs ben clar d'Antoni Hidalgo, nosaltres i nosaltres, no?
Sí, de fet ha centrat també bona part de la roda de premsa Antoni Hidalgo a dir que aquesta setmana sobretot el que han fet és reforçar els detalls i el bon joc de l'equip de la segona part l'altre dia a Badalona, evidentment tenim també en consideració aquests detalls que dèiem, no? Que al final doncs se'ns va escapar la victòria per una errada individual en un moment molt puntual del partit. i per tant doncs, han treballat sense donar pistes tampoc a l'esquema, si repetirà els tres centrals i dos carrilers, a treballar aquest reforç del bon joc que van fer durant la segona part.
I per últim, el que dèiem abans, sí, aquí tornem a rescatar la calculadora com fa setmanes que ja fem. El tema del càlcul famós de si hem d'estar pendents d'una aplicació o de l'altra, si li donen els punts o no, si aquest equip porta una jornada més o una menys, Servidor és partidari de cada setmana anar sumant un més 3 a qui jugui contra l'Ontinyent i prou, perquè si no, 1, és un embolic, i 2, no és real perquè hi ha un equip que no ha tingut l'oportunitat de sumar aquests 3 punts que sí que ho fa el rival de l'Ontinyent. Dit això, un problema menys aquesta setmana perquè el Teruel el sumarà i, per tant, en aquell càlcul hipotètic d'aquest rival encara hauria de sumar els 3 contra l'Ontinyent, etc., només quedarà el Mestalla a l'antepenúltima jornada i prou. Per tant, si en el seu dia, quan va sortir aquell polèmic recurs o aquella polèmica decisió que deia que tothom a partir d'ara sumaria més 3, però que els resultats es quedaven i dèiem hi hauran dos rivals directes al Sabadell que sumaran sí o sí. Un d'ells arriba aquesta setmana ja, que és el Teruel.
Correcte. Deies tu ara Teruel i València-Mestalla, doncs ens posem al dia, anem a dir-ho així, amb el Teruel. El Teruel sense la necessitat de jugar aquest cap de setmana a Pinilla, sumarà aquests 3 punts contra l'Ontinyent i per tant doncs el situarem amb 38 punts. Com queda la classificació? Ja ho diem, ficció fins al diumenge. Però ara mateix tindríem l'Egea i el Paralada Girona B i Egea en aquest cas, amb 38 punts. El Teruel, si li volem sumar ja, doncs li podem sumar amb 38 i sobra una escletxa de 4 punts respecte a l'Alcoyano, que és 15, València-Mestalla, 16 amb 34 i després aquest trio de Conquense, Castellón o Castellón, Conquense i Sabadell amb 33 per tancar la classificació si no tenim en compte ja l'Ontinyent retirat de la competició. Per tant, jornada especialment important. Això afegeix un punt de pressió a l'hora d'aconseguir la victòria contra el Lleida Esportiu. Això ha dit el de Canovelles.
Todo lo que pasa ahora en la situación que estamos y faltando tampoco, cada día es vital ahora mismo. Cada día es vital y nosotros y cada uno de nosotros sabemos la situación que estamos. A partir de ahí, lo que hagan los demás equipos, en este caso ya el Teruel sabemos que va a tener 3 más, no podemos en pensar y en hacer cuentas, ¿no? Nosotros, nuestro partido, centrarnos en sacar el nuestro y ya veremos qué pasa, ¿no?
Doncs queda claríssim el discurs, queda claríssim que totes les mirades estan centrades en un mateix, a mirar-nos al Malic i no pensar tant en el rival. Alguna coseta més ens hem deixat, Pau?
No, simplement repassa l'horari. Demà, evidentment, convocatòria, on ja us avisem que no hi haurà massa sorpresa.
De fet, jo pronostico que anirà en la línia de l'última Badalona, que a nivell intern sí que tothom sabia, per exemple, que Raúl Martín jugaria amb el filial el mateix diumenge, ho va saber, però a nivell públic, Antonio Hidalgo, tots els disponibles, pronostico que entraran també.
Sí, només s'espera les baixes de Liscoc i Mariano Cònic, la resta, fins i tot, com diem abans, Felipe Sanchón, que podria ser la gran novetat. I res més, apuntar simplement al partit. Serà a les 5 de la tarda, evidentment, horari habitual a la nova Creu Alta, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, i com ja venim explicant des de fa unes setmanes, especialment atents a la ràdio, perquè evidentment són d'aquells partits que no ens agradaria haver d'explicar, però que cobren especial importància. Per cert, Adri, ara estava repassant també... no s'ha fet oficial encara, i és estrany, el partit de Setmana Santa contra l'Hèrcules. Hem d'explicar també que per normativa el club ho ha de gestionar, ho ha de fer oficial amb la federació 10 dies abans del duel. Per tant, aquí ja estem fora dels terminis, però el que dèiem, dissabte a 7 de la tarda, si no canvia molt la cosa.
M'hauria de canviar molt, Són faves comptades i, per tant, una cosa és que no ho hagin fet públic i una altra cosa és que no estigui en marxa i que al final la Setmana Santa no afecti tant com sembla, com a mínim, l'afició herculana, ja que en plena Setmana Santa, al mig, dissabte, hi haurà partit al Rico Pérez. Per cert, si sou socis, sabeu que teniu dues invitacions que podeu retirar.
Correcte.
De forma gratuïta a la nova Creu Alta, en horari d'oficina, demà al matí, l'última possibilitat per treure aquesta entrades, no de forma il·limitada com en els dos últims partits, sinó dues per cada abonat, dues per cada carnet, per cada soci. Les entrades valdran, això sí, 5 eurets, per tant, més barates de l'habitual, com ja va passar contra el Cornellà i també en l'últim partit a casa contra el València-Mestalla. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Hola, soc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
Com dèiem ara amb el Pau, el Sabadell Lleida de diumenge enfrontarà dos equips amb dinàmica semblant. Si bé els objectius són diferents, els lleidatans arribaran a la nova Creu Alta cremant aquestes últimes bales per arribar al play-off. No volia parlar sobre el Lleida esportiu o volia centrar-se sobretot en un mateix Antoni Hidalgo. Nosaltres sí que ho farem ara. Ho faràs concretament amb Joan Carles Oliva, ratificat aquesta setmana, tot i assegurar que si el seu equip no guanyava el partit de la setmana passada contra l'Ejea a casa, abandonaria l'entitat en perdre per 0-1. Va posar el seu càrrec a disposició de la directiva, però després d'uns dies així amb una mica d'incertesa, el president Albert Esteve va sortir al pas en una roda de premsa conjunta amb el tècnic i el capità. Oliva explica així l'enrevessada situació.
Joan Carles Oliva va dir que no tenia molt sentit, ¿vale?, mantenir-me en el càrrec, d'acord? I vaig ficar el meu càrrec a disposició de la directiva. És la cosa que he fet, d'acord? És l'única cosa que un entrenador pot fer quan té contacte amb un club. No pot vindre el dia següent i dir desapareixo, d'acord? O sigui, és així de clar, així de lògic. No sé si és molt difícil d'entendre. No sé si és molt difícil d'entendre que acabi el partit i donis el pas. I que dilluns donis el pas, d'acord? Vull dir, és això. O sigui, no és que jo hagi canviat de parer, és que el club creu amb el treball que estàs fent i llavors continues fent aquell treball.
Doncs les paraules d'Oliva, que ens agradaria poder-lo saludar aquí en directe a l'Hotel Suís, com fem gairebé amb tots els entrenadors de la categoria d'aquest grup 3 de segona divisió B. Aquesta redacció, però, encara espera una resposta del Departament de Premsa del Lleida Esportiu des de fa 3 dies. I, per tant, doncs ens haurem de conformar amb aquest fragment de la roda de premsa que vam fer en les últimes hores. Malauradament hi ha coses que no canvien. Oliva ha explicat en les últimes hores que és la primera vegada que fa un pas com aquest i creu que tornaria a fer-ho així. De fet, explica que el que buscava era una mica esperonar la plantilla en la prèvia del partit contra l'Ejea de la setmana passada.
No em penedeixo en absolut de lo que vaig fer i de lo que vaig dir. I insisteixo una mica més. Porto 30 anys d'entrenador. Mai havia sigut capaç de donar aquest pas, de donar a la directiva la possibilitat total de tindre les mans lliures. I això passa una vegada a la teva vida i no passa més.
A tot això, el tècnic del Lleida Esportiu es veu amb forces per seguir, però diu que ho va fer simplement per aclarir si estaven amb ell o no.
Jo continuo lluitant amb la màxima intensitat, però sobretot hi ha un moment en el que vols mirar cap endarrere i mirar que tothom està en la mateixa direcció. I si tenen algun dubte, doncs dius, escolta'm, mira, no passa res, absolutament, d'acord? Crec que el Lleida és més important, perquè si penseu que no una altra persona en aquest moment pot estar més capacitada per fer-lo, jo deixo absolutament les mans lliures per tirar-lo endavant.
Per tant, queda claríssima l'explicació de Joan Carles Oliva, que s'asseurà a la banqueta visitant de la nova Creu Alta aquesta setmana. Per cert, amb comentarista d'excepció, ja confirmat el Sabadell en joc, amb Albert Puigdollers, amb l'exjugador del Centre d'Esport Sabadell, que serà l'analista aquesta setmana aquí a la Transmi de Ràdio Sabadell. I com dèiem, a la roda de premsa per explicar la situació, no només va parlar el president i també l'entrenador, sinó també el capità, el Vistegui, que també va fer una crida a la unió.
I en representació de la plantilla para transmitir o representar una unión que tenemos con el club, con el cuerpo técnico, la plantilla en general, todo el mundo, que estamos centradísimos en el objetivo. Sabemos que estamos mal, pero a su vez sabemos que estamos, como ha dicho el presi, muy vivos y que, bueno, que lo único que necesita este equipo, sin ninguna duda, es ganar el domingo y estamos centrados en eso.
Hotel Suís.
Les 6 jornades sense guanyar del Lleida que han deixat el rival del Sabadell tocat, però la seva crisi no s'acosta ni de lluny a la dels arlequinats, que n'acumulen 11 sense obtenir el triomf. Anem a conèixer com han viscut aquesta situació un pèl estranya els companys d'UAU Ràdio, UAU Lleida. Sergi Guiu, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com va?
Setmana mogudeta, eh?
Sí, setmana intensa, la que hem tingut aquí a la capital del Segrià. Una setmana mogudeta, però per temes, i ara ho estàveu dient, temes una miqueta externs en allò purament esportiu, eh? Temes on han hagut de comparèixer el capità, el president, l'entrenador. Una setmana estranya, la que s'ha viscut a Lleida.
Clar, m'imagino que no us ho esperàveu en el moment en el que el propi Oliva surt divendres de la setmana passada, tal dia com avui, però fa una setmana, i diu, si no guanyem a l'Ejea, jo plego. El que menys us esperàveu és que 7 dies després, i amb un 0-1 al Camp d'Esports, ara mateix, aquí a Ràdio Sabadell, estaríem parlant d'Oliva encara.
No, la sorpresa, ho comentes, eh? La sorpresa va arribar el divendres just fa 7 dies. No ens esperàvem gens ni mica el que va anunciar Joan Carles Oliva, i per altra banda, i veient la derrota per 0-1 davant l'Ejea de los Caballeros el diumenge, el que esperàvem els mitjans de comunicació lleidatans era que la primera intervenció de Joan Carles Oliva fos el seu anunci de la dimissió com a entrenador de Lleida Esportiu. Això no va patar, reunions, hores els dilluns, el dimarts i dimecres, doncs aquesta compareixença de premsa on es va dir que Joan Carles Oliva doncs seria entrenador de Lleida Esportiu com a mínim fins a final de temporada.
Com ha respost la plantilla, com han respost els jugadors, com veus a l'equip a les portes d'aquesta també final, en certa manera? Clar, malauradament el Sabadell no pot lluitar per aquests objectius. El Lleida encara té al seu abast el poder arribar al play-off si ho fa molt bé en el tram final de Lliga, però evidentment tampoc té marge d'error. Per tant, és un partit que enfronta dues dinàmiques molt negatives i en el cas del Lleida, després de tota aquesta setmana de moviments que dèiem, com veus a l'equip?
Aviam, la plantilla ven la història de que aquesta setmana ha anat bé a l'equip doncs, per estar encara més units, per estar més centrats en l'objectiu que evidentment matemàticament encara és possible que, com deies, passi per ocupar una d'aquestes quatre primeres posicions de la taula classificatòria, però és molt complicat. És molt complicat que en una setmana on han passat tantes coses, on la plantilla i Àlex Dalvisti en la roda de premsa de dimecres deia que havia sorprès les declaracions del seu entrenador ara fa una setmana, és complicat que l'equip estigui tan unit com ens diuen. Això és una part. L'altra és aquesta, que potser sí que és veritat que tot aquest rebombori que hi ha hagut a Lleida hagi servit doncs, a l'equip per agafar aquest impuls que necessita doncs, per tornar-se a apropar en aquest play-off, però és complicat i el diumenge descobrirem si realment ha anat bé o no ha anat bé aquesta setmana que s'ha viscut a Lleida.
Si ha anat bé, malauradament pels interessos del Sabadell, doncs res a dir, però si no va bé, i aquesta és la pregunta del milió, m'imagino ara, és imagina't que el Lleida Esportiu perd aquí a Sabadell. Es contempla un cessament, una nova renúncia, perquè clar, aquí ja seria... ens hem saltat una pantalla i ara què, no? Hem cremat ja aquest cartutx, també.
Què vols que et respongui si el divendres tampoc ets esperaven, el que va dir Joan Carles?
També és veritat, també és veritat.
Potser dir que, a priori, si compleixen la paraula del dimecres, és que si espera Sabadell, si espera el següent partit, en teoria, Joan Carles Oliva acaba la temporada amb el Lleida Esportiu, però, i els fets en vaso, si el Lleida Esportiu perd o guanya, qualsevol cosa pot passar. Si perd contra Sabadell, doncs poden cedar a Joan Carles Oliva o no. Acabem de ser protagonistes d'una setmana on clarament pot passar qualsevol cosa a la terra ferma.
Doncs un bon exemple, la veritat, després del que hem viscut l'última setmana, de la inestabilitat i les sorpreses que deixa sempre el grup 3 de segona divisió B. Dèiem aquí a Sabadell aquesta setmana que a la classificació no, però en quant a inèrcies i dinàmiques de feina sí que temporades molt semblants del Sabadell i del Lleida, amb un primer canvi d'entrenador, en el cas del Lleida, Gerard Badalejo a Oliva, en el cas del Sabadell, de Toni Saligrat a Quico Ramírez, que no va funcionar com volia ni un equip ni l'altre. Aquí a Sabadell es va optar per un últim recanvi, allà a Lleida doncs ens ha agafat a tots per sorpresa una miqueta amb el peu canviat. Sergi Guiu, UAU Ràdio, una abraçada enorme, ens veiem aquí a la nova Creu Alta, que vagi bé.
Fins diumenge, una abraçada.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I a tot això, com és habitual els divendres, el Pau Vituri l'hem tingut entretingut una estona avui a la redacció, buscant una miqueta de precedents, tirant d'hemeroteca. En el cas d'avui, la veritat, força senzill, perquè és el Lleida Esportiu i no la Unió Esportiva Lleida, amb el qual hagués tingut una autèntica feinada buscant precedents i partits entre les dues entitats. Un altre cop visita un club de, podríem dir, molt nova creació, d'una recent creació, la nova Creu Alta, un equip que se li ha ennuegat normalment al centre d'Esport Sabadell. Veurem si amb aquesta crisi oberta allà al Segrià doncs aquesta és la bona per trencar d'una vegada per totes amb aquestes xifres. Les estadístiques prèvies a un partit amb el Pau Vituri.
El llibre de registre.
Els precedents.
Serà el vuitè partit oficial entre el Centre d'Esports i el Lleida Esportiu, tots ells a segona B, i com en el cas del Cornellà, l'altra bèstia negra de l'actualitat, el balanç no és gens positiu. El centre d'esports no ha guanyat mai contra el conjunt de la terra ferma. 4 empats i 3 derrotes, amb un total de 6 gols arlequinats i 9 dels lleidatans. En cas de no sumar els 3 punts, el Lleida Esportiu igualaria el conjunt del Baix Llobregat com a rivals amb més partits oficials sense perdre mai contra el Sabadell. El Cornellà, recordem, du 3 victòries i 5 empats en 8 enfrontaments. Serà també la quarta visita de Lleida Esportiu a la nova Creu Alta, on ha rascat 2 empats i una victòria, l'1-2 de la 2015-2016, amb Miguel Álvarez a la banqueta i amb Òscar Rubio en l'onze inicial dels Di Manol i Diáquez. La temporada passada, arlequinats i lleidatans van empatar a 0 a la darrera jornada, recordem, en el que va suposar el debut de Román Carrillo i Sergio Montero a segona B.
Com arriba el Sabadell a la cita?
El Sabadell és 19è classificat, empatat a 33 punts amb el Castellón i el Conquense. El balanç és de 8 victòries, 9 empats i 15 derrotes, amb 29 gols a favor i 48 en contra. Per sota, només hi ha l'Ontinyent, fora ja de la competició. Els de la Vall d'Albaida havien de jugar aquesta jornada contra el Teruel, així que el conjunt aragonès s'enfilarà ja als 38 punts. Dels 33 del centre d'esports, 22 han arribat a la nova Creu Alta. 5 victòries, 7 empats i 4 derrotes, amb 14 gols a favor i 13 en contra. La ratxa de partits sense guanyar del Sabadell, coneguda ja per tothom, s'allarga als 11. Quan va ser l'últim cop que es va viure una ratxa similar? Doncs a la 2011-2012, el primer any a segona, quan el conjunt dirigit per Lluís Carreras va estar 13 jornades sense guanyar. L'últim cop a segona B va ser l'any del descens a tercera, el 2006. En aquella ocasió van ser 16 sense sumar els 3 punts. A casa, a tot això, ja van 5 partits també consecutius sense guanyar, per trobar un precedent similar. Això sí, no ens hem de remuntar tant. Va succeir la temporada passada amb Toni Saligrat entre finals del 2017 i principis del 2018. I un últim apunt també, diumenge farà una volta sencera de l'últim gol de Felipe Sanchón. El pitxitxi arlequinat de la temporada passada només en comptabilitza 2 aquesta campanya i el de la terra ferma va ser l'únic de jugada. Des de llavors, el menut davanter de Sant Boi només ha participat en 9 partits més, jugant un total de 565 minuts.
I el Lleida Esportiu?
El Lleida Esportiu arribarà a la nova Creu Alta en cinquena posició amb 47 punts i a 4 del play-off. El balanç dels de la terra ferma és de 12 victòries, 11 empats i 9 derrotes, amb 39 gols a favor i 33 en contra. El conjunt lleidatà també és un dels millors visitants del grup amb 21 punts, 4 victòries, 9 empats i 3 derrotes, 17 gols a favor i 17 en contra. A partir d'aquí comencen els problemes. El canvi d'entrenador no ha solucionat res al camp d'esports. Amb Gerard Albà d'Alejo van sumar 38 punts. Amb Joan Carles Oliva, només 9 en 9 partits. De fet, el Lleida Esportiu no ha guanyat cap dels seus últims 6 partits de Lliga i ha perdut els últims 3. En aquesta mala ratxa, l'equip d'Oliva només ha marcat un gol i això que encara compta amb els dos màxims realitzadors del grup tercer, Pedro Martín amb 15 i l'exarlequinat Juan Tortuño amb 12. Per cert, una més, a que no endevineu qui són els dos pitjors equips del grup durant la segona volta. Correcte, el Lleida Esportiu amb 10 punts i el Sabadell amb 7.
L'àrbitre del partit.
Xiularà el partit el balear Mateo Busquets Ferrer, de només 25 anys. És la seva segona temporada a segona B. Com ja va passar la setmana anterior amb Mena Jimeno, el Sabadell encara no ha guanyat amb aquest col·legiat. Hi ha 3 precedents. El 3-2 de la temporada passada a Peralada, l'1-1 també de l'anterior campanya a casa contra el Villarreal B i el 0-2 de la primera volta contra l'Ontinyent. Amb el Lleida Esportiu, en canvi, només té un precedent, l'1-1 de la segona jornada a la Dani Jarque de l'Espanyol B. En total ha dirigit 11 partits aquesta temporada, 6 victòries locals, 3 empats i 2 victòries visitants. La seva mitjana és de 4,73 grogues per partit i, atenció, només ha mostrat una vermella.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Històries dels diners.
Aquilar o comprar.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Vols saber què ha fet el teu equip? Vols saber què hi diuen els protagonistes? Viu el repàs de la jornada esportiva del cap de setmana a l'Enjoc. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Estàs convocat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
I no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
6 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Avui és divendres, dia 12 d'abril del 2019. Les competicions arriben al tram final de la temporada i, per tant, ben atents al que succeeix amb els equips sabadellencs de pel mig, com, per exemple, a la primera catalana, on el Sabadell Nord espera trencar també amb la seva particular dinàmica negativa. Això sí, res a veure amb la del centre d'esports. Els de Can Uriac enllacen 3 derrotes seguides. Tot i que són cinquens, no poden despistar-se en les últimes jornades perquè tenen la part baixa a 6 punts en una competició realment de bojos. Diumenge s'enfronten a un Sant Cugat a qui despenjarien en cas de victòria arlequinada, com ha insistit el tècnic d'aquest Sabadell Nord, Kiko Díaz.
El domingo va a ser el primero de los 6, de las 6 finales que nos quedan, ¿no? Y es un partido clave porque volveríamos a dejar a 7 puntos por detrás otra vez a Sant Cugat y a falta de 5 jornadas sería casi un rival ya que dejaríamos ya en la zona de atrás de nosotros. Va a ser un partido muy complicado, pero es un partido que tenemos que sacar como sea después de 3 derrotas que son las que llevamos en las últimas semanas.
4 punts van anar ara mateix al Sabadell Nord del seu pròxim rival, el Sant Cugat. Tot i així, com diem, la classificació és difícil que estigui més ajustada faltant tan poc pel final, ja que hi ha 11 equips del 5è al 15è de la part alta al descens directe en només 6 punts, a 2 partits de distància. A més, i com és evident, amb tants equips de pel mig, hi ha també molt duel directe. Per això, Kiko Díaz pronostica que aquesta setmana serà absolutament decisiva per saber quin equip s'escapa i respira tranquil i qui haurà de patir per no baixar.
Si faltando 6 jornadas, estando quinto, estás amenazado, entre comillas, con el descenso, te dice de lo importante que va a ser esta jornada, ¿no? Pues es una jornada que habrá mucho, bueno, de hecho habrán casi todos los partidos serán enfrentamientos directos, ¿no? Y el equipo que esta semana que esté entre los 8 primeros y haga 3 puntos será un equipo que cogerá distancia con respecto a los de abajo.
I tot després d'un partit, el de la primera volta, el d'ara fa 17 jornades, que va ser ben estrany, el més estrany de la Lliga, segons ha dit l'entrenador del Sabadell Nord, ja que l'equip de Can Uriac perdia per 2-0 al descans i sota la pluja a la zona esportiva municipal Jaume Tubau de Sant Cugat va empatar el partit en només uns minuts a la represa i quan millor ho tenia, atacant i generant un munt d'ocasions, va veure com el Sant Cugat acabava fins i tot golejant a la contra per 5-2 amb superioritat numèrica inclosa. Una derrota que va fer mal, que va coure i que ara volen venjar els sabadellencs. Això sí, conscients també del potencial de l'equip que entrena un periodista, com és el cugatenc Joan Garcia, per Kiko Díaz, cal anar alerta, principalment amb el rush final del conjunt vermell i negre, ja que diu que acostuma a sumar molts punts en aquestes darreres accions de partit.
Si analizas toda la semana, todo el campeonato de Sant Cugat, verás que es un equipo que gana en los minutos finales. Por tanto, es un equipo que no baja la guardia, un equipo que trabaja hasta el minuto 95, que arriba tiene jugadores de mucha calidad, Naufal, Mauri, Pablo, Pesky, en las subidas a rematar en la estrategia, son jugadores que tienen mucho nivel y son Adri Arenas, perdón, que se me olvidava, són xicos que en qualsevol moment, en qualsevol situació, te poden fer un gol, no?
Doncs pendents d'aquestes peces ofensives del conjunt santcugatenc, Quico Díaz, per cert, no podrà comptar amb el sancionat Luque i amb els lesionats Alegria i Montero, mentre Anzo i Quereda són dubte. Tots ells, per cert, jugador de la línia defensiva, per tant, un altre cop al llau de baixes al darrere i haurà d'inventar un cop més Quico Díaz de cara a aquest compromís, que arrencarà en l'horari habitual al municipal de Can Uriac diumenge, 11:45, aquest Sabadell Nord Sant Cugat transcendental per no complicar-se la vida en les últimes jornades del grup 1 de Primera Catalana. I fem un salt de dues categories, baixem fins a la tercera catalana, concretament al seu grup 6è, perquè l'ascens està en joc amb 5 equips lluitant per ell. Diumenge hi ha derbi aquí a Sabadell, a Can Puiggener, el Llano segon classificat a la mateixa equip de promoció, rep el Can Rull Rómulo Tronchoni, el seu més immediat perseguidor, el tercer classificat, en un duel completament decisiu, ja que entre tots dos només hi ha un punt de diferència en favor dels grocs, que ja van guanyar a la primera volta. Abel Martínez, nou entrenador del Llano, no coneix la derrota des de la seva arribada, amb 6 victòries i tan sols un empat que han portat al conjunt groc a aquesta zona alta de la classificació. El tècnic considera un regal el que s'ha trobat després de la destitució que va patir a mitja temporada al Camp Parellada de Segona Catalana.
És un regal que ens dona el futbol, pues que l'Antoni Rocha hagi col·locat a l'equip amb aquests 43 punts que vam agafar l'equip a la jornada 22 o 21, i nosaltres intentar remar tot el que puguem fins al final. De moment ens queden energia, ens queden piles, per sort no tenim lesions importants, tenim un jugador que ha caigut lesionat des de fa 5 jornades, però la resta de la plantilla està disponible.
Abel Martínez també ha comentat els secrets del bon moment que travessa el seu Llano des de fa aquests 2 mesos.
Quan portes un equip de barri, humil, que amb nanos que fa molts anys que juguen al club, han viscut de tots els moments, de canvi de grup, d'anar al grup 6 al grup 7, que se'ls marxin jugadors importants, que és un club que ha perdut el futbol base, que actualment no té ni la concessió del camp on juga. Bueno, totes aquestes coses a nosaltres ens fan forts, no? I al final pues, tenim un grup que està entrenant molt fort tots els dies, venen tots a entrenar, molta il·lusió, i clar, sabem que un club que s'ha fundat el 1960, que mai és l'únic club de Sabadell que mai ha tastat la segona catalana, doncs sabem que és un repte importantíssim i que si no traiem un resultat positiu es podríem complicar molt les darreres jornades.
Per contra, el Can Rull Rómulo Tronchoni visitarà demà passat Can Puiggener amb l'objectiu de tornar a les places més altes de la taula, allà on hi ha estat durant bona part de la temporada. José García Numoski, el tècnic arlequinat, elogia la feina que està fent el Llano i per aquest motiu preveu un derbi especialment intens.
Vamos a tener partido duro, complicado, contra un muy buen equipo que está haciendo las cosas súper bien y va a ser un partido duro y que también bonito de jugar.
Un derbi maco, amb rivalitat fins i tot a la classificació, i si Abel Martínez, l'entrenador del Llano, no ha destacat res del Can Rull, ja que assegura que no s'ha centrat en espiar tant els rivals en les poques setmanes que porta dirigint l'equip de Can Puiggener, en el cas de Numoski, el tècnic blanc i vermell sí que ha analitzat a fons els perills del rival. Per José García, la davantera és el principal punt fort d'un Llano que és el tercer millor atac números en mà, només superat pel propi Can Rull i pel líder, el Tibidabo Torreromeu.
Un equipo que está haciendo muy bien las cosas y aparte pues tiene muy buenos jugadores, sobre todo de tres cuartos para arriba, y tiene gente buena y gente rápida que sabe lo que hace, y la verdad es que son muy competitivos y vuelvo a repetir, están haciendo las cosas súper bien.
Dèiem abans que la primera catalana, en el cas del Sabadell Nord, estava molt igualada, intentant eludir el descens a segona catalana, del 5è al 15è. La part alta d'aquest grup de tercera catalana també, déu-n'hi-do. Ara mateix el líder és el Tibidabo, l'equip de Torre Romeu suma 62 punts, 3 més que el Llano, a 4
al Can Rull Rómulo Tronchoni, a 5 al Badia i a 7 al Pajaril, tot molt comprimit, per tant, a falta de 6 jornades pel final, amb 5 equips lluitant per aquesta part alta. Li hem preguntat, tant a l'un com a l'altre, què en pensen d'aquestes últimes jornades del campionat, si continuarà o no aquesta tònica, aquesta igualtat que ha predominat al llarg de tota la temporada. Només qui creu que el derbi d'aquesta setmana gairebé serà decisiu.
La verdad es que es un partido importante, un partido decisivo, quedando 6 jornadas. Ellos están ahí segundos, nosotros estamos terceros. Está la liga todo muy apretadito y quedando 6 jornadas pues como una final, ¿no?
Malgrat això, Numoski també pronostica que la cosa seguirà pràcticament igual d'ajustada fins al final.
Creo que vamos a estar ahí, que vamos a intentar pelear por todo. Ya cuento con Tibidabo, Llano y cuento con Badía, y si nos podemos meter nosotros, estaremos nosotros. Y bueno, y Pajaril, pues bueno, parece ser que dio un bajoncito como nosotros, pero creo que también estará ahí en la lucha de intentar quedar ahí arriba entre los dos primeros.
Acabem amb l'anàlisi de la situació que fa l'altre tècnic, el tècnic local diumenge, Abel Martínez, d'entrada sobre la plaça de promoció, és a dir, el segon lloc de la Lliga que ocupa ara mateix el Llano. El seu entrenador ha sorprès, ja que no ha apostat ni pel segon ni pel tercer, sinó que creu que el quart, el Badia, ara com ara, és qui té l'etiqueta de principal favorit.
De moment ningú s'acaba de despenjar. Sí que sembla que, tot i portar menys punts que els 4 o 5 que estem a dalt, per calendari i per tenir els partits més complicats a casa, per mi el màxim favorit per entrar a play-off és el Badia. Per mi no és ni el Llano ni el Can Rull, no? Perquè al final el Badia posa un calendari amb equips que juguen molt poquet ja a la part final de la temporada, i els partits complicats contra el Llano i contra el Can Rull els tenen com a equip local, no?
Tot plegat perquè Campuchaner donen pràcticament per fet que el títol de la Lliga serà pel Tibidabo.
Queden 6 jornades, crec que fins d'aquí 2-3 jornades no podrem saber amb quins equips ens estem enfrontant fins al final. Jo crec que Tibidabo ho té més que fet, el calendari que té és un calendari somiat, perquè no, pràcticament, excepte Pajaril, no s'enfronten contra cap rival més de la zona alta, i jo crec que aquí hi ha 4 equips per una plaça de promoció d'ascens. Actualment el que ho té millor per puntuació és el nostre equip, però tot i així els dos partits que venen ara contra Can Rull i Badia són de màxima complexitat i veurem aviam com els podem competir.
Recapitulant, la part alta del grup 6 de tercera catalana és en joc aquest cap de setmana a Campuchaner a partir de 11:45 del migdia. Aquest partidàs, Llano, Can Rull, Rómulo Tronchoni, segon contra tercer.
Hola, sóc Carlos López, entrenador del juvenil del Mercantil, i escolto que a migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Tanquem el bloc extens que avui hem dedicat al món del futbol, amb futbol formatiu, futbol juvenil, amb el Mercantil, que pot deixar també vista per sentència la salvació. A la Lliga Nacional Juvenil, els graciencs visiten la Unificació en Bellvitge, un equip que és 6 punts per sota dels Blaugrana, però que malgrat tot continua fora del descens a preferent. Per tant, un duel que podria certificar l'objectiu de la temporada dels graciencs, això sí, en un camp especialment difícil, per la qual cosa Carlos López, l'entrenador d'aquest Mercantil Juvenil A, demana mostrar la versió més competitiva del seu equip per poder tenir opcions.
Anem a un camp que és molt complicat, que va moltíssima gent, que apreta molt, i que aquí haurem de posar-nos una miqueta més al mono de feina, i potser sí aquí ser un pèl més responsables de l'equip i aprofitar quan ells vulguin arriscar per intentar guanyar, doncs nosaltres intentar doncs de guanyar, perquè al final si tot el que sigui puntuar Bellvitge doncs ens donarà virtualment la salvació.
A Raona Marina els tenen molt clar, ara ho escoltàveu, aquests números de la permanència. Saben que puntuant aquesta setmana en tenen prou per celebrar ja la salvació. Per això López focalitza molt el partit d'aquesta setmana com un dels claus per, com a mínim, empatar i tenir un plàcid final de Lliga.
No estem salvats perquè nosaltres necessitem algun punt més. Jo crec que la salvació estarà amb 33, 34, no sé si 35 que volem nosaltres, però no podem jugar amb aquest marge tan curt. Per tant, doncs, ja et dic, tot el que sigui puntuar Bellvitge i que els resultats siguin més o menys els normals, doncs sí que podríem dir que virtualment estaríem salvats. Però ja et dic, nosaltres anirem al Vitxa a guanyar, que si fem 3 punts sí que segur que estem salvats.
Soto i Boira, que van acabar tocats l'últim partit, podrien arribar a la cita, tot i tenir la plantilla curta. Carlos López recupera efectius, ja que han fet net amb el tema de sancions, fet que ha provocat, per cert, que en les últimes setmanes hagi debutat algun futbolista del juvenil B a Nacional. Demà a les 6 de la tarda a l'Hospitalet arrencarà aquest Unificación Bellvitge Club Esportiu Mercantil. Amb un punt els blaugranes en tenen prou per garantir-se una temporada més la seva presència a la Lliga Nacional. 10 minuts mal comptats i arribem a les 3. Fem una petita aturada per la publicitat. A la tornada encara hem de parlar de waterpolo amb un duel, la veritat, prou intranscendent, un tràmit podríem dir, per l'equip masculí de l'Estalpul Natació Sabadell contra l'Itxeide, i també en els últims minuts parlem d'handbol amb la gent de l'OAR Gràcia Sabadell.
El Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
A la botiga Z Sabadell estem de celebració.
Nova promoció de cerimònia.
Vestits per nena i conjunt de dues peces per nens per només 20 euros.
Per anar ben elegant a les ocasions més especials.
Batejos, comunions, casaments... Per només 20 euros.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix de moltes més promocions.
Estem de celebració a la botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un regal exclusiu.
A Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny!
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I les 3 de la tarda, 7 minuts per posar el punt i final a l'Hotel Suís d'avui. Encara hem d'obrir la pàgina poliesportiva des de dins de la piscina. Can Llong amb l'Estalpul, Natació Sabadell de waterpolo masculí, que afronta les dues últimes jornades de la fase regular de la Liga Premat, sabent que pràcticament segur no es mourà de la setena plaça actual, és a dir, el penúltim lloc que dona accés als play-off pel títol d'aquí a unes setmanes. Els de Quim Colet no haurien de tenir excessius problemes per imposar-se demà a l'Itxeide Canari, el penúltim classificat de la Lliga i un dels equips que es troba des del principi pràcticament en una alçada diferent per nivell, per potencial, per jugadors a la resta de contrincats d'aquesta divisió d'honor masculina. Així ho veu com a mínim el jugador internacional del Club Natació Sabadell, Sergi Cabanes.
Has de ser realista, o sigui, és com, com la Concepció, saps? O sigui, vale... són jugadors de waterpolo i al final tots som del mateix món, però el nivell és clar i per molt partit dolent que tu facis ho acabaràs traient.
Per tant, ho té molt clar Cabanes en la prèvia d'aquest enfrontament. De fet, el waterpolista del Natació Sabadell ha explicat que la temporada passada el conjunt tinerfeny sí que era molt més perillós que no pas en l'actualitat. Ha dit sobretot quan tocava visitar-lo allà a les Illes Canàries. Per això Cabanes confessa que ara mateix estan molt més centrats en arribar bé al play-off que no pas en aquestes dues últimes jornades a priori assequibles contra l'Etxeide aquí i sense el potencial de l'any passat i contra el Navarra en l'última jornada de la fase regular a Pamplona.
No vull faltar el respecte als rivals, però Cheide no crec que estigui donant el nivell que va donar l'any passat, per exemple, que era un rival una mica més complicat. I el Navarra és un partit que no pots confiar-te, i més a casa seva. Vens del viatge i tot, o sigui, aquest sí que serà un partit complicat, però vens amb la mentalitat de preparar uns play-offs i de preparar els play-offs contra el Terrassa.
Per tant, queda claríssima quina és la prioritat ara mateix a l'equip de Quim Colet, que, com diem, és el setè classificat, amb 26 punts. Per contra, l'Etxeide tot just ha sumat 7 punts i és el penúltim només per davant del Concepción Ciudad Lineal, del CUE, amb 0 punts. El duel entre el club i l'Etxeide Canari començarà demà a les 6 a Can Llong, amb horari, per cert, unificat. Les dues últimes jornades d'aquesta Liga Premat seran a la mateixa hora dissabte a les 6. Les noies, mentrestant, ultimaran la preparació de la Final Four amb un amistós demà a primera hora de la tarda contra la selecció de la Xina. Després just tindrà lloc una presentació a la plaça de l'Àngel que arrencarà també demà a les 6, mentre dimecres hi haurà Media Day a les instal·lacions del club i dijous la presentació oficial d'aquesta final a 4 de la Champions a la Casa Durant. Es nota que s'apropa ja l'hora de la veritat en aquesta Eurolliga de waterpolo femení que el Natació Sabadell, que les noies d'or del club volen deixar aquí a casa la que seria la cinquena Copa d'Europa de l'entitat i que evidentment us explicarem també aquí en directe la setmana vinent a Ràdio Sabadell. No hi ha lliga per les noies, però sí que continua la preparació per arribar a punt a aquest partit de semifinals de la setmana vinent contra el Plebiscito Pàdova.
Hola, sóc Pedro Capó, jugador del Centre Esport Sabadell i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Com us dèiem abans, avui el programa l'acabem amb handbol i amb l'OAR Gràcia, que afronta els tres últims partits de la temporada amb molt poques aspiracions de quedar entre els cinc primers. Una miqueta el que dèiem ara del Natació Sabadell de waterpolo masculí, salvant les distàncies amb un objectiu diferent, però sembla que serà gairebé impossible arribar al top 5 de la primera nacional pels verd i blancs. Demà, visita al carrer Bocaccio el Sant Esteve de Palau Tordera, un conjunt que juga a vital descens. En canvi, els de Gerard Gomis i Cesc Borrell són sisens, però tenen l'objectiu de la cinquena plaça a 4 punts de distància i només queden 6 en joc. Gomis, el tècnic gracienc, alerta que el rival de demà podria tenir perfectament més punts dels que ha sumat com a mínim pel joc que ha desenvolupat al llarg de tota la temporada en aquesta primera nacional d'handbol.
El cap de setmana passat, Sant Esteve Palau Tordera juga a casa contra Sant Esteve Sarrovires i perden de 3, de 2, perdó, 32-34. Contra un equip que ara mateix van tercers a primera nacional. Serà complicadíssim. Serà un partit molt, molt complicat. I més sabent que ells estan començant a esgotar les bales.
Feia referència ara Gerard Gomis a l'últim partit del rival pel que fa al Gràcia haver d'empatar la pista del Joventut en vol Mataró, precisament un dels que està per sobre la classificació i amb les sensacions recuperades. Després d'uns dies, podríem dir, un pèl convulsos també, amb les últimes desfetes que van coincidir amb la marxa del Dani Peiro. Ara Gerard Gomis espera que l'equip continuï en la línia d'actuació d'aquest últim maig a Mataró, recuperant, per tant, la millor versió de l'OAR.
Esperem estar molt concentrats i mantenir les bones sensacions i les bones vibracions que ens ha donat Mataró perquè Sant Esteve Palau Tordera doncs arribi aquí dissabte i puguem sortir nosaltres amb els dos punts.
Sense confiança, per tant, al vestidor local del carrer Bocaccio, a les portes d'un partit contra el Sant Esteve Palau Tordera que arrencarà demà a les 6 al pavelló municipal de Gràcia. Un minut clavat. debat i les 3 de la tarda des del control de sol. Toni González us envia una abraçada enorme. Més informació, com sempre, per estar al dia de tot el que succeeix aquí a Sabadell, al 94.6 de l'FM, a les nostres xarxes socials, Facebook, Ràdio Sabadell 94.6, Instagram, @RadioSabadell, i també el mateix nom, @RadioSabadell, a través del Twitter i, si no, al nostre portal web, radiosabadell.fm. Pel que fa al partit del Centre d'Esports, diumenge a les 5 a la Nova Creu Alta, Sabadell, Lleida Esportiu, des de mitja hora abans, des de 4:45 de la tarda, en directe als del Sabadell en joc, com us dèiem abans, amb l'Albert Puig d'Ullers com a comentarista d'excepció. Que vagi molt bé, una abraçada, adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.